COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimarts 4 de desembre, el dia en què sabem que han retirat un any i un dia el carnet de conduir a una conductora a la que van enxampar, atenció, a 216 km per hora per l'AP7. El radar la va caçar a 1:15 de la matinada al Baix Ebre. Ara té per davant 6 mesos de multa i el carnet retirat un any i un dia. Ho expliquem també perquè serveixi d'exemple i potser abans de xafar de més l'accelerador ens ho pensem tots una mica. Avui al programa repassarem aquesta i altres informacions. Tornaran a l'estudi els companys de Curto López Abogados. A partir de la una, ja saben, hem d'agafar la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana i, com no, per rebre la Leida Martí, que ens ha d'obrir les portes del vestido. No sabem si ja amb esperit nadalenc. I a partir de 1:15, torna el sibarita del programa, l'Albert Rosa, avui per iniciar una cerca importantíssima. Busquem les millors braves de la demarcació. Ens ajuden? Ho podem fer a través del Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com és habitual, al bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un temps estable, cel poc ennuvolat, núvols prims i prou, encara algunes boires a l'interior que han d'anar marxant i les temperatures sense gaires canvis. Hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, a Reus i al Vendrell, fins a 20 a Tortosa i 17 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, encara pot ser bastant fort el mestral a aquesta hora a la meitat sud de Tarragona, tot i que al llarg del dia anirà fluixant i es tornarà més variable, igual que la resta, ben suau i variable per avui. Demà dimecres tindrem un temps molt similar. Intervals de núvols alts, boirines i boires al matí i temperatures semblants. La mínima baixarà fins als 9 graus a Tarragona, als 8 a Reus i Gandesa i fins als 10 al Vendrell i Tortosa. El vent continuarà suau i variable, tot i que en la costa bufarà una mica de vent de garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
L'atur ha pujat a Tarragona aquest mes de novembre. Hi ha 1.610 persones més inscrites a les llistes respecte al mes anterior i la xifra total s'enfila ja a les 48.695 persones. Tot i això, hem de dir que es tracta del millor mes de novembre des de 2016. Segons l'històric del Ministeri, que és des de 2001, ha crescut l'atur tots els mesos de novembre excepte l'any 2010, en què es va registrar una disminució. Si ho mirem en perspectiva anual, doncs l'atur ha disminuït, ho ha fet un 6%, respecte a 2017 a Tarragona. Avui hi ha 3.500 persones aturades menys que ara fa un any. Això sí, al conjunt de Catalunya els contractes temporals han suposat el 86% del total dels que s'han fet aquest mes de novembre. Ens quedem a Reus. Allà ha tirat endavant l'acord per dur a terme un aparcament a la zona blava, a l'exterior de l'Hospital Sant Joan. L'acord deixa mans lliures a Reus Mobilitat i Serveis per ordenar amb prop de 300 places l'aparcament exterior. Una actuació a la qual Iridium, l'empresa que gestionava aquesta zona d'aparcament, s'havia oposat amb una demanda. L'aparcament exterior estarà en un descampat no asfaltat i tindrà una tarifa dels 50 cèntims l'hora fins a una tarifa màxima de 2 euros. Entre les veus crítiques amb l'acord hi ha hagut la de la CUP, que defensa que l'aparcament sigui totalment gratuït. El Partit Popular considera que l'acord és forçat per aquesta demanda d'Iridium i que resultarà nefast per als interessos de l'Ajuntament. Així ho deia el regidor popular a l'Ajuntament, Sebastià Domènech.
Els acords està que aquest senyor retirant la demanda quan s'aprovi aquest ple, eh? No l'han retirat abans. No, home, no. No ens prenguin per rucs a nosaltres ni a tota l'oposició. Evidentment que això és un acord forçat per una demanda que hi ha, que ja els hi vam avisar a l'octubre de l'any passat, fa un any.
Pel que fa a l'aparcament de l'hospital, amb 650 places, passarà de l'actual tarifa màxima de 8 euros als 4. Seguim a Reus, allà hi trobem la xifra del matí, són les 900 famílies que han passat pel punt d'assessorament energètic aquest 2018. Passar-hi, de fet, és indispensable per poder accedir a les ajudes de benestar social en aquesta matèria. Precisament la pobresa energètica ha estat un dels punts de discussió al darrer ple de l'Ajuntament aquest dilluns. Una moció de la CUP que reclamava que l'Ajuntament deixi de treballar amb grans empreses que no compleixen els protocols establerts en casos de pobresa energètica va desfermar el debat. És el cas de Gas Natural, que encara no ha pagat la sanció de la Generalitat de 500.000 euros per la mort d'una veïna de Reus ara fa 2 anys perquè continuen el tràmit al jutjat. El regidor cupaire Edgar Fernández ha criticat els altres grups per buscar excuses per no votar a favor de la proposta. Escoltin el regidor de la CUP i a la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella.
Aquestes grans empreses que, a més de tallar el subministrament energètic, saltar-se els protocols, no està a disposició de les persones, a més, quan se les denuncia, diuen que no pensen pagar la seva responsabilitat, tot i aquesta realitat fatídica i macabra, vostès segueixen treballant amb Gas Natural o amb Endesa.
El que no podem fer és responsabilitzar els serveis socials d'un municipi, el que sigui, el Reus o el que sigui, que no es pugui resoldre el tema de la pobresa energètica.
La moció incloia també eliminar el requisit de tenir un mínim de 2 anys d'antiguitat al padró de la ciutat per poder optar als ajuts. I per fi, 6 anys després d'haver-se inaugurat, la residència d'Horts de Miró obrirà portes. Per ara, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la ratificació del conveni amb la Generalitat i la Fundació per l'Atenció Social. Hi haurà 24 places públiques i 5 de privades. I una altra bona notícia que ha sortit d'aquest ple és que s'ha donat llum verda a cedir el solar per a aquest centre pioner a Catalunya en tractament de l'Alzheimer. Es construirà a l'Avinguda Antoni Planàs i Marca, proper al Santuari de Misericòrdia. Tindrà capacitat per a 80 usuaris de centre de dia i 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva. De moment s'ha tramitat la sol·licitud a la Generalitat per a 40 places públiques al centre de dia que permetrien accedir a teràpia a persones malaltes d'Alzheimer amb recursos limitats. El cost de l'obra serà de 1,8 milions d'euros, es preveu que estigui acabada el darrer trimestre de 2019. En successos ha mort un dels avis que va ser atropellat dimecres a Sant Carles de la Ràpita. Tenia 88 anys i un cotxe el va embestir a ell i a la seva dona quan creuaven un pas de vianants. La dona de 82 anys està ferida de menys gravetat, continua ingressada. I atenció al que llegim avui al diari Més. Continua l'onada de robatoris a les urbanitzacions de l'àrea de Llevant de Tarragona. Segons expliquen al diari, la setmana passada es van registrar 3 assalts més als habitatges. Des de l'Associació de Veïns demanen càmeres de vigilància i més presència policial. Allà s'ha posat en marxa ja fa uns dies una de les noves oficines mòbils de la Guàrdia Urbana. En plan econòmica, l'economia de les Terres de l'Ebre ha continuat creixent en el tercer trimestre d'aquest 2018, però ho fa llastada encara per la temporalitat en l'ocupació i alguns símptomes de desacceleració. Són dades de l'estudi de la conjuntura local que elabora la Càtedra d'Economia Local del Campus Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili. Constaten també que Amposta i Deltebre són els municipis que major creixement en afiliacions a la Seguretat Social registren. Per sectors, allà ha crescut la construcció, la indústria, els serveis i l'agricultura. El director de la Càtedra és Juan Antonio Duro.
I aquest augment de la contractació es nodreix dels temporals. L'augment, però, no són molts, però comencen a haver-hi un pes relatiu important en els nous contractes o almenys en el creixement dels fixes.
Ens quedem a les Terres de l'Ebre. Allà la campanya de clementines no està tenint una arrencada fàcil. Els problemes dels aiguats d'octubre, la humitat que s'ha mantingut després i les dificultats logístiques per treballar a les explotacions s'hi ha de sumar a la competència sud-africana, que rebenta, diuen, els preus al mercat europeu, tot i que es consideri incomparable la qualitat del cítric. Carlos Roig és responsable del sector d'Unió de Pagesos.
I això és molt important també en anys com enguany, que econòmicament és un sector que enguany doncs, està patint molts de problemes estructurals i dels aiguats que van haver fa un mes, i a dia d'avui dels mercats que ja estan doncs, en un nivell que no és l'òptim, sobretot degut a un motiu molt important, per això estem demanant als polítics responsables dels acords que vam fer en el seu moment en països tercers, que hasta se pot dir que a dia d'avui els mercats, sobretot europeus, han estat plens de taronja i clementina procedent de països tercers, en especial de Sud-àfrica.
Alcanar, un dels principals municipis productors de clementina a les Terres de l'Ebre, acaba d'engegar les jornades gastronòmiques de la clementina, que arriben a la 25a edició ja. Una desena de restaurants ofereixen menús on reinventen la cuina tradicional marinera amb maridatges d'aquesta fruita. Maribel Fibla és portaveu del col·lectiu gastronòmic d'Alcanar i les Cases.
Són plats que normalment no trobem als restaurants, perquè clar, sempre ens basem ja en una cuina més tradicional i més a nostra zona nostra, que tenim un producte molt bo i no el necessitem, diguem-ho així, disfressar-lo molt. Llavors, el que ara, en aquestes jornades, ens dona l'oportunitat de poder jugar una mica més i elaborar uns plats més diferents del que normalment la nostra zona estem fent.
I els expliquem també que els ajuntaments d'Amposta, Ulldecona, el Consell Comarcal del Montsià i la Mancomunitat de la Taula del Seny han impulsat un projecte per formar 60 joves en empreses de la comarca. S'estudiaran les seves necessitats i se'ls assignarà grups de formació especialitzats. Un cop superada aquesta fase, els derivaran a empreses de la comarca que s'han prestat a col·laborar en aquest projecte per completar la formació i així possibilitar la seva inserció al món laboral. La gran novetat d'aquesta iniciativa és que els ens locals treballaran en xarxa a partir d'una visió conjunta de territori. La voluntat és seleccionar preferentment empreses que treballin dins l'economia verda i circular. La gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia és Tere Adell.
A partir d'aquesta formació coordinada i conjunta ja se derivaran a les diferents empreses. Una mica també en l'organització entre les diferents entitats, doncs cada una de les nostres entitats s'especialitzarà en alguns sectors més concrets. No? Doncs hi haurà alguns de nosaltres ens especialitzarem en el sector de la gastronomia i el sector agroalimentari, uns altres en altres tipus. Vull dir que hi haurà una miqueta d'especialització, però qualsevol jove menor de 30 anys de la comarca del Montsià se podrà adherir a qualsevol d'aquests programes i aquestes formacions.
Els participants del projecte podran tenir un mínim de 16 anys, està destinat prioritàriament a joves de 18 en endavant i que preferiblement hagin finalitzat la formació i estiguin a l'atur. Arribarem a les 12:35 minuts repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: Vox passa de 25 a 140 afiliados en 11 meses en Tarragona. Al Reus Digital destaquen que el ple ha votat en contra d'eliminar el mínim de 2 anys d'empadronament per optar als ajuts de pagar per pagar subministraments. I al Tarragona Digital, que la Diputació reformarà l'Escola d'Art de Tarragona amb 500.000 euros. Al Tarragona 21, destacat avui, el Consorci d'Aigües de Tarragona entra en el món dels cotxes elèctrics. I al diari més en portada diuen directius de la sanitat concertada es van apujar el sou durant la crisi. . 12:35, 30 segons per la publicitat només i continuem.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Acabem d'estrenar desembre i, com cada dimarts, ells, una setmana més, estan aquí. Són els companys de Curto López Abogados, el Miquel Curto, el Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Què tal? Aquí, el micro obert, aquest micro obert, Arturo. És que els hauria de deixar oberts abans.
Estic parlant de discapacitat.
Sí, sí. Mira, ens has apuntat ja el tema d'avui.
S'ha adelantat.
S'ha adelantat, aquesta ànsia de...
És que està ànsia de puente.
Ànsia
de...
Ah, mira, ansia, ara ho has dit.
Ànsia de puente.
Ara ho ha dit. Aquí,
que queda
Lluís,
poquito ya para el puente.
Has tocado, yo creo, el tema de la setmana, eh? Que sí. Todo el mundo, cuando et saludes y diu que vas a hacer puente...
Però no han vingut a parlar del pont, eh?
No. Vosaltres no, en fareu,
la ràdio,
per cert...
La ràdio va amb la gent i és igual que l'escoltin al Pirineu que... Amb...
Això sí. Però bé, avui encara no haurà marxat, no? La gent encara està a la bueno, feina avui. Vols dir? Hi ha gent que s'ha agafat
que
ja avui.
Sí, eh? Sí, escolta, sí. Primer ens escolta a nosaltres i després...
I després marxen. A partir de les dues, quan jo acabi el programa, després ja que facin ja el que vulguin. Marxar. Però després no. Nosaltres no en fem, ja us ho dic ara. Eh? Nosaltres aquí, programa... Bueno, els dies festius els farem, però pont no. Eh? O sigui que... Avui, com que ha caigut en dimarts, vosaltres tampoc, aquí, a fitxar...
I anem per feina.
Perquè, sí. Com molt bé deia l'Arturo, avui tractarem novament el tema de les discapacitats. No? La gent potser dirà, clar, d'això ja n'han parlat, sí, però és que són temes tan amplis, no? I que sí. Generen tants dubtes, no?
La primera pregunta, i és la pregunta del milió que et pregunta molta gent. Discapacitat... invalidès, discapacitat, o sigui, porten... Per això el Miquel m'agradaria que ens expliqués què és...
I l'Arturo també.
Bueno,
i... Perquè mèdicament també és...
I l'Arturo.
És diferent.
Què és una cosa i què és una altra.
D'acord. La setmana passada vam parlar d'incapacitats permanents o invalideses, com si vulguem dir, i avui parlem de discapacitats. En primer lloc, les invalideses, la competència que té per reconèixer-les és de l'Estat, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, dependent del Ministeri de Treball de l'Estat. En canvi, les discapacitats, la competència és de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Treball, mm-hmm. Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. I regulen temes totalment diferents. Mentre les incapacitats permanents són laborals, és a dir, tenen en compte només la capacitat residual d'una persona per poder treballar o no per les lesions que té, les discapacitats no només tenen en compte les activitats laborals, tenen en compte totes les activitats de la vida diària d'una persona. Uh-huh. És a dir, les personals, les socials, les familiars, també les d'autocura... etcètera, etcètera. I donen lloc a altres tipus d'ajudes i prestacions que no tenen res a veure amb les prestacions de seguretat social, com són les incapacitats permanents. I mèdicament també, Arturo, se poden diferenciar perfectament, no?
A veure, mèdicament la lesió és la mateixa, el que passa és que té una conseqüència sobre la teva activitat laboral o no la té. És a dir, un pot accedir a una discapacitat encara que no treballi i no pot accedir a una incapacitat laboral si no treballa. No? Són coses diferents. I a lo millor una incapacitat laboral, o sigui, un petit problema mèdic li causa una incapacitat laboral per la feina que fa i, en canvi, la discapacitat que li causa és relativament
correcte.
Petita.
Correcte. Per exemple, seria l'exemple que sempre donem per explicar-ho, no? Un pianista.
Sí.
Un pianista, pel que sigui, té un accident i es queda sense un...
Un tros de la falange, no?
Sí, i li donen una incapacitat permanent. En canvi, com a grau de minusvalia de discapacitat, potser li donarien un 1%.
Clar, però és totalment incapacitant per la seva feina, no?
Aquí està un exemple que tothom entén, no? A part, s'han de complir una sèrie de requisits. Per tindre la condició legal de persona minusvàlida o persona discapacitada que dona lloc a un catàleg de prestacions o un catàleg de beneficis, que poden ser també beneficis fiscals o beneficis laborals, has d'assolir un 33% d'un grau de discapacitat. Si tu no assoleixes el 33%, no tens aquesta condició de persona minusvàlida. I la gent ens dirà, i per a què serveix això? Pues per a moltes coses. Per exemple, una persona que té la condició legal de persona minusvàlida pot treballar a aquests centres especials de desempleo que és per a persones minusvàlides. Inclús les empreses més grans, per llei,
sí.
Les grans empreses tenen l'obligació de que crec que és el 5 o el 2%, ara no ho sé, de tindre persones de persones minusvàlides.
I beneficis fiscals també.
I un altre últim benefici laboral. Per a una empresa, sigui quina sigui, contractar una persona minusvàlida amb aquest certificat de discapacitat té un ahorro als seguros socials molt important. Uh-huh. És a dir, paga molt menys que per una persona que no ho té. Per tant, a l'hora de poder buscar feina o assolir feina, si tu tens una situació física amb una dependència, amb una discapacitat que ocasiona uns problemes, doncs, tens més facilitat per trobar feina si tu tens aquest grau. És que al final hi ha molta gent de que podria assolir aquest grau de discapacitat i per desconeixement
Es que hay muchísimo desconocimiento.
Si trobeu força,
los requisitos, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las incapacidades. He d'estar dado de alta para no minusvalía,
Arturo. És a dir, un grau de discapacitat la pot demanar qualsevol persona, a qualsevol edat, en qualsevol condició, en qualsevol situació.
Eso es muy importante.
Per posar un exemple, un nen pot tenir, per la malaltia que tingui o per la lesió que tingui, una discapacitat i, evidentment, no està treballant.
O una persona, uh-huh, una persona d'avançada edat. Després ens deixaven els beneficis fiscals. N'hi ha beneficis fiscals directes i indirectes molt importants.
Per la persona, una vegada té reconeguda aquest grau de discapacitat.
Clar, quan tu fas la declaració de renta, segons el grau de discapacitat que tinguis, que sempre ha de ser a partir del 33%, si la gent que ha intentat fer-se la seva pròpia declaració de renta o ha llegit la que li han fet, bueno, amb el programa aquell que et dona Hisenda...
És fàcil, és molt fàcil.
Molt intuïtiu, molt bé, estic encantada.
Ja, a l'apartat de dades personals del contribuent, el nom, si estàs casat, estat civil, etcètera, DNI, pim-pam, data de naixement, hi ha l'apartat que diu discapacitat,
sí,
percentatge. Si tu el tens, l'has de tindre, perquè si no després Hisenda ho mira si no el tens.
Clar, això sí,
Perquè el programa t'ho calcula, però si després Hisenda no ho té, doncs t'agafa. I ho tens, i poses la creveta, tindràs... I crec que si tens el 33%, segons que això canvia cada any amb la llei de pressupostos i tal, tens uns 3 o 4.000 euros de descompte de la teva base imponible, que no és molt malament. Important. Si tens a partir d'un 65 és més. I si ets persona treballadora discapacitada, tens encara un benefici fiscal més. Vull dir que és molt important. Inclús si tu... A les rendes per treball, tu quan veus la teva nòmina veuràs, ostres, que em retenen un 17%, un 20%, un 21%, un 10%, un 15%. Per què? Això és per la situació personal, si estàs casada o no, si ets soltera,
tens fills.
Càrregues familiars i també si tens un grau de discapacitat. Uh-huh. Si tu tens un grau de discapacitat, l'empresa t'ha de deduir menys del que deduïs una persona que no la té.
Clar.
Per tant, és molt important.
És que són molts temes.
I són coses que la gent...
No les sabem, no?
Per exemple, no? Una persona que des de naixement té un problema de visió, però que
l'ha convivido con ell tota la vida.
Tota la vida i treballa normal i tal, però bueno, pot demanar el grau de discapacitat i si arriba al 33 tindrà tots aquests avantatges fiscals, socials, inclús, per exemple, la targeta dorada de Renfe, que és per a gent...
Però això és importantíssim, que estan els bitllets de la beca molt cars.
Sí. Bueno, sí, però esto seria a partir d'un 65%. Sí.
Però bueno...
Que estan bastante fastidiados.
Però bueno, o, per exemple, ajudes per a la llum i tal, per a discapacitats.
Clar, és que, a
més... Hi ha una sèrie de formats. O, per exemple, per anar al Port Aventura. O per anar a museus o per anar a veure el Barça.
Sí, per anar a museus també hi ha comptes per gent amb discapacitat.
És a dir, o per anar... Estem a Reus, no? Sí. Per anar a veure el Reus, per ser soci del Reus, abonat del Reus, pagues, crec, la meitat del que paga una persona que no té discapacitat.
Bueno. I fora conyes, és veritat que potser... No, a més, em sembla molt indicatiu,
tot suma.
I em sembla molt indicatiu l'exemple que heu posat ara fa un moment, no? D'una persona que fas completament vida normal perquè tens això, doncs, una... No? El tema de sigui visió, sigui oïda, el que sigui, no? No és una cosa absolutament incapacitant, no. Tu fas vida normal, però tens dret a que se't reconegui aquest cert grau de discapacitat.
I això la gent ho desconeix, no?
Clar.
I otra pregunta, Miquel, por ejemplo, Artur tiene un 33%.
Ah, sí?
Es un supuesto.
Ah, vale.
No li has portat tu el cas.
No ha vingut a Curto López, no?
Entonces, es para toda la vida, lo puedes revisar.
T'explico. Igual que les incapacitats permanents són situacions que es poden revisar per milloria o per agreujament. D'acord? Uh-huh. Els graus, sí que és cert que la llei respecte als graus de discapacitat també poden ser permanents. És a dir, normalment cada dos anys se pot revisar. A les dues o tres vegades que ja t'han revisat, si veuen que les lesions ja no van a més o menys, ja te donen com a permanent. Però es pot revisar cada dos anys, per milloria o per agrejament.
És a dir, que encara que et posin permanent, si tu empitjores, també pots instar una revisió.
Per milloria ja no. És el bo quan te'l donen permanent. Per milloria ja no te'l poden revisar, te'l pots revisar per agrejament.
Tant de bo. Sí, sí, però bueno. Val. Que a vegades hi ha hagut gent que no, m'han dit que ja és permanent. No, però això no significa res. Si tu empitjores, pots reclamar una revisió. Home, és lògic, però...
Pots empitjorar o pots tenir una nova patologia.
Clar. Us trobeu realment en molts casos d'això de gent que té doncs, aquest cert grau, no sé quin, potser no el màxim, però un cert grau de discapacitat que podria estar doncs, tenint aquests beneficis que els té, no? Té dret a tenir-los.
Moltíssima gent.
I ho direm molt clar, Mònica. Un dels motius per qual fem aquest programa perquè ens han vingut molta gent amb qüestions, amb dubtes sobre temes de discapacitat. Ja hem parlat, dos o tres programes ja hem parlat abans, l'any passat i enguany, i ens ve molta gent amb aquests dubtes, perquè hi ha gent que realment, no, venim a informar-nos sobre això perquè ho vam sentir l'altre dia a la tele.
A la ràdio també.
Ja vindrà la tele. I ens volem informar, perquè, clar, parleu de beneficis fiscals, de beneficis per poder treballar, laborals, etcètera, etcètera, no?
I jo sí. Que sempre... Perdona, Luis, di.
No. Y lo que estábamos comentando antes, que la gente no lo asimila muy bien, lo de la incapacidad, la minusvalía, y esto qué es. Ah, esto es lo de los beneficios fiscales. Ah, ¿y qué tengo que hacer? Y esa persona a lo mejor pues tenía derecho a una minusvalía desde hace pues infinidad de años.
Ha estat un munt d'anys sense poder gaudir d'aquests beneficis.
Jo sempre us faig pràcticament la mateixa pregunta quan heu acabat d'exposar una mica el tema. Jo crec que ha quedat força clar la diferència que està entre discapacitat i invalidesa. El procés, sempre vaig al procés, no?
Ui, perquè ja ho sé. Que...
El procés és important, en els casos de minusvalia.
És com si sigués una tertúlia.
Que dolent que arribes.
No estem en tertúlia política.
No, avui no. Però tranquil, que si fem una us trucaré, no patir. Bueno. No, em refereixo a... Intentem fer-li a la gent una mica la idea, no? De a quins passos... s'enfronta o li esperen, no? Si ha d'iniciar un procés.
Bueno, recomendaría lo primero, y Mónica está cansada de oírme, recomendaría primero que viniesen o que fuesen a un buen profesional y que les ayudase, ¿vale?
Vull fer una puntualització.
Fes-la.
Aquí estem al mateix que diem la setmana passada. És a dir, per pugui tindre dret a una prestació, a un grau de discapacitat, que et donen aquest 33 o un per cent, és a dir, tots tenen un expedient mèdic complet. Perquè estem al mateix. Això ho avalua un metge avaluador de la Generalitat. D'acord? Però si tu no portes informes metges que ho avalin, que ho acreditin, és un dia que vas a una visita, no et faran proves, no et faran res.
Clar.
Per tant, si tu dius, no, és que jo tinc un problema de visió i en aquest ull tinc una agudesa visual de 0,3 i en l'altre de 0,2 o tal, però si tu no portes un informe d'un especialista d'oftalmologia que t'ho fiqui o que diguin que tens un problema de visió de visió borrosa o de visió o de ambliòpia, que és visió doble,
sí,
o un problema de camp visual, etcètera, o problema on tens un problema de lumbàlgia però no tens una ressonància magnètica feta, una biomecànica, etcètera, doncs t'arribarà una carta a casa que diuen que et donen un 1%, un 2% perquè no està ben documentat. Per tant, és el mateix, documentar-ho bé.
Sí, sí, a veure, un exemple més en això. Tinc una artrosis del genoll i em van fer una ressonància el 2012, em van dir que era una artrosis, no hi podíem fer gran cosa. I ha anat passant, estic pitjor, però no tinc més que la ressonància del 2012. O en tens una actualitzada o te valoraran amb aquella ressonància.
Per tant, ja per finalitzar, algo que se'ns ha deixat i és molt important, quan te reconeixen un grau de discapacitat, també hi ha dos elements més que reconeixen, que són dos barems. Està el barem de mobilitat. Tu veràs a vegades pels carrers que hi ha places reservades per a minusvàlids i que inclús posa la matrícula del cotxe de la persona que ho ha d'aparcar, no? Per tindre dret o persones de que tenen beneficis per a poder accedir als transports públics, d'acord? Pues això ve derivat del barem de reduït de mobilitat reduïda. Sí. Que això també t'ho analitzen i t'ho reconeixen quan demanes el grau de discapacitat. I si tu superes aquest barem, tens aquests beneficis. Si tu, per exemple, te reconeixen que superes el barem de mobilitat reduïda, tu tens dret a anar al teu ajuntament i dir, mira, vaig a casa meva, hi ha una plaça i tal, i te la pot, i pots aconseguir, no? Pots aconseguir. Uh-huh. O, per exemple, descomptes molt importants als transports públics. I després està, que ja parlem un altre programa i dedicarem un altre programa perquè també és un tema molt important, està el reconeixement de la famosa llei de la dependència.
Ui, no tinc temps pas avui per parlar d'això.
Parlarem, el pròxim programa parlem de la llei de la dependència, que és molt important.
Després del puente, Mónica. Això. Ara nos vamos de puente.
Mira, mira, m'ho ha soltat. Ja sabia que m'ho acabaria dient que ell fa por i jo no. Ja
ah,
ho
sí?
Sabia.
No ho tinc clar, eh?
Ai, Lluís.
Ai, Lluís, l'empresa té que ser.
No, però bé, la veritat és que ells tornaran la setmana que ve, estem aquí fent pont o no. La qüestió és que dimarts vinent estarem aquí i serà bon dia per parlar d'aquesta qüestió, que segur que genera dubtes.
Moltíssims.
Si tenen, que ens els facin arribar a través de Twitter, @copetarragona, i si no, doncs si tenen de casos molt concrets, Curto López Abogados, la primera consulta, com sempre, és gratuïta.
I Mónica, Lluís, a ver el teléfono.
Lo digo, ata no dicho, lo digo o no lo digo, sí. Yo crec que sí, una vegada, encara que sí.
L'hauríem de dir cantant, amb una melodia.
Això ja m'hauria de preparar.
Sí.
M'hauria de preparar, i si no sé jo si l'audiència es mereix que jo les faci això, Miquel. És 977-22-35-22, a Tarragona, al carrer Ritort i Faus 27, cantonada Marquès de Montoliu. Que passeu molt bon pont, si en teniu, i si no, esteu on esteu, 93.5, 98.0, ens escolteu que divendres nosaltres estarem aquí.
I si no per internet,
sí. El podcast, ah, sí, això sí. Possibilitats totes. Gràcies, Lluís.
Miquel Arturo.
Bon dia.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
A Tarragona, avui a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública, el Club de Lectura es dedica a llegir teatre. Avui, comentari de l'obra Alba, de Marc Artigau, amb Cinta Ramon i la col·laboració de Tecla Smith Teatre. És una activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia. I dins la programació del Festival Rec, avui a les 8 de la tarda, a l'antiga audiència, projecció de Con el Viento, l'òpera prima de la directora Meritxell Colell. També dins del Festival Rec, avui a les 10 de la nit, a l'antiga audiència, projecció de El Rei. I encara a Tarragona, l'Arxiu Històric de la Ciutat, a les 7 de la tarda, acaba el cicle Francesc Carmanyà. La conferència de l'historiador Josep Fàbregas tancarà avui aquest cicle amb el corregiment de Tarragona al segle XVIII. A Torredembarra, a partir de les 5 de la tarda, al Casal Municipal, campanya de donació de sang, i seran fins a les 9 del vespre. I és dimarts, per tant, a Tortosa, la Casa Brunet, a partir de les 4 de la tarda, tenen l'oportunitat de visitar la Sala Federico Mayor Zaragoza, amb més de 3.500 llibres d'art, història, ciència, literatura i més de 200 objectes artístics.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 1, Herrera en Cope a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Doncs en 3 minuts arribarem al punt de la una. Tanquem aquesta primera hora de programa. Saben, sempre intentem fer-ho amb música. La nostra cançó del dia avui és de Roy Orbison, perquè tal dia com avui, de l'any 1988, ell feia el seu darrer concert a Ohio i només dos dies després ens deixava. Probablement una de les seves cançons més conegudes, aquest Pretty Woman, en la veu de Roy Orbison. Amb ella arribarem fins a la una. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, però recordin que encara de una a dues tenim encara tantíssimes històries per explicar-los i per escoltar aquí al migdia COPE que no es poden desenganxar de la ràdio. D'entrada tenim recepta de la setmana. Ve la Leida Martí, amb què vindrà? Vindrà nadalenca ja, i després a partir de dos quarts de dues ve el Sibarita, l'Albert Rosa, que comença avui una cerca, que ja ha començat a les seves xarxes socials, molt interessant. Busquem les millors braves de la demarcació de Tarragona i ens han d'ajudar, eh? Ho podem fer a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp del programa. Ens encantarà rebre notes de veu perquè ens diguin on fan les millors. 672 65 35 34. 672 65 35 34. Va, notes de veu escrites per dir-nos quines són les millors braves de la demarcació. L'Alba Rosa arriba en mitja hora, ja s'hi poden posar. Come to me, baby.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez, Rajoy, Puigdemont y Junqueras citados a declarar en el Parlamento Autonómico Catalán. Así lo acaba de aprobar la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155... que acaba de aprobar la petición de estas comparecencias. COPE en Barcelona, Silvia Martínez.
En la lista de comparecencias también figura el nombre de la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, o incluso el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, entre otros. Todos ellos han sido citados en calidad de testigos o expertos. La lista de comparecientes se ha aprobado con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y los Comunes en la mayoría de votaciones, aunque el PSC también ha conseguido incluir algunos de los nombres que proponía. Por su parte, Ciudadanos no participa porque no comparte la creación de la comisión, mientras que en la sesión de hoy no había representantes de los subgrupos de la CUP y del PP.
Y la Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años y medio de prisión a una pitonisa que estafó más de 22.000 euros a un hombre que sufría una anomalía psíquica. Estuvo durante 1 año y medio entregándole dinero y joyas a cambio de magia negra con la que le aseguraba iba a encontrar trabajo. José Luis Martín.
Sí, según la sentencia, la acusada Eulalia ofrecía servicios mágicos en prensa y televisión bajo el nombre de Cristal. En la tele la vio la víctima, Pablo Jesús, que motivado por la necesidad de encontrar empleo decidió acudir a su consulta en marzo de 2012. Desde entonces y durante 1 año y medio, la pitonisa, aprovechándose de lo influenciable y vulnerable que era la víctima, así como la desesperación por encontrar trabajo, se ofreció a realizar rituales esotéricos con los que consiguió que el hombre le realizase diferentes pagos y hasta entrega de joyas familiares hasta un total denunciado de 72.000 euros, aunque solo se han podido probar 22.600, que son los que recuperará la familia tras esta sentencia que condena a la farsante a 2 años y medio de cárcel.
Y a esta hora está teniendo lugar la Ejecutiva Federal del PSOE. Se está analizando los resultados de las elecciones en Andalucía, una ejecutiva que preside Pedro Sánchez. ¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El Departamento de Salud de Cataluña anuncia una investigación para aclarar la muerte de una anciana en el hospital de Palamós, en la provincia de Gerona. La familia asegura que estuvo 7 horas esperando en urgencias. La denuncia ha llegado a los tribunales y la respuesta que ha dado esta mañana la Generalitat es un comunicado de 5 líneas. En Galicia, la Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista de peaje AP9. Es la que une Ferrol, en la provincia de La Coruña, con Tui, en Pontevedra. El Ministerio Público denuncia el cobro abusivo del peaje de Rande, muy cerca de Vigo. Solicita el reintegro de los peajes que fueron abonados en ese puente entre febrero de 2015 y junio de 2018. Y hoy hemos conocido el estudio de un equipo internacional de investigadores del cáncer de colon. Han identificado 40 nuevas variantes genéticas implicadas en la germinación de este tipo de cáncer. El hallazgo va a permitir profundizar en el conocimiento de esta clase de tumores para después poner en marcha cribados preventivos para la población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Athletic de Bilbao destituye al Toto Berizzo como entrenador. José Luis Corrochano.
La derrota ayer por 3-0 ante el Levante ha provocado la decisión de despedir a Berizzo. Desde mañana va a dirigir el equipo Gaizka Garitano, que hasta ahora era el entrenador del filial. El equipo vasco es antepenúltimo a 3 puntos de la salvación y solo ha ganado un partido en 14 jornadas. Y acaba de hablar el Cholo Simeone sobre el tercer puesto de Griezmann en el Balón de Oro y el reconocimiento internacional de sus jugadores.
Ustedes me hacen reír, porque ustedes quieren que digan lo que ustedes saben. Entonces, ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Cuando estuvo con nosotros, lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que, si uno habla, no tienen sentido. En este mundo del fútbol, no sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
Hoy comienzan los partidos de vuelta de la jornada de Copa del Rey, de 16avos de final. Valencia, Ebro y Getafe Córdoba se juegan los 2 a las 7:30. Rayo Vallecano Leganés 8:30 y Español Cádiz a las 9:30 de la noche.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de personas que dedican su vida a luchar contra la esclavitud infantil en todo el mundo.
Sí, tiene un nombre y un rostro esta lucha. Ehsan Ullah Khan es el fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, una organización que se ha dedicado a luchar contra la esclavitud infantil en el mundo en los últimos 50 años, y debido a esa lucha contra esta lacra, fue encarcelado y torturado en Pakistán, y se vio forzado a exiliarse en Suecia, desde donde continúa dando a conocer esta realidad que afecta a más de 170 millones de personas. Estos días está visitando Asturias, invitado por el Movimiento Católico Encuentro y Solidaridad. Y también haremos referencia en El Espejo a Iqbal Masih, un niño cristiano esclavo que se convirtió en símbolo de la lucha contra el trabajo infantil y que fue asesinado al poco tiempo. Ehsan es musulmán, pero está convencido de que ese niño murió como un mártir y por eso piensa, pide que se abra su causa de beatificación. En fin, lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I com toca cada dimarts, és hora de treure la coberteria, les estovalles, no? Perquè agafem la Nacional 240 per parlar de cuina. Connectem amb COPE Lleida, amb el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo me'n reia de fons, ja.
Ja t'he sentit. Clar, perquè ja, jo t'imagino jo tot preparadet amb l'estovalla.
Tinc aquí els coberts i
tot. Els coberts.
Tinc uns coberts aquí a la ràdio, ja, per fer-ho més ambient.
Jo també tinc coberts a la ràdio. Això és trist, eh? T'adverteixo que tinguem coberts a la feina vol dir que ens hi passem la vida, eh?
Bueno, per això aquest any, als nostres espais de cuina i on coneixem els chefs, els hi vam dir, escolta, una proposta al mes ha de ser de coses de tàper.
Exactament, perquè com tu i com jo hi ha moltíssima gent que ens escolta que dina de tàper i hem de posar una mica d'alegria.
N'hi ha molts, i encara que estiguem al mes de desembre, que ja és un mes doncs eminentment de festes i de menjars i d'històries, escolta, jo el tàper me'l segueixo portant igualment.
Sí, sí, jo també. I val més que sigui lleugeret, perquè com que venen dies forts... No?
Escolta, aquest mes de desembre tinc una proposta des de Lleida.
M'encanta, molt bé.
Mira, ens n'anem al carrer dels Templers, número 3, on tenim el restaurant Aggio, que per cert els trobes a internet, www.restaurantaggio.es, restaurantaggio.es, i et dona el telèfon, que és fàcil de recordar, que és el 973-266-155. 266-155, carrer dels Templers, número 3. I el seu fundador, alma mater, chef, el Toni Márquez, que sempre em diu, no tinc res a veure amb el Marc Márquez, però ja m'agradaria, està avui amb nosaltres. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Però el coneixes, bon el Marc.
Sí, bueno, personalment no tinc el plaer, tot i que tenim amics en comú.
Mira.
Però, bueno, el que tenim en comú és que el va en moto i jo vaig com una moto.
Bueno, ja està bé.
Això sí, perquè a la cuina hi ha sempre molta activitat frenètica i suposo que ara aquest mes de desembre més, no, Toni?
Més, gràcies a Déu, més. I, bueno, tu has d'estar allà a sala, no s'ha de notar que vas com una moto i dintre controlant tots els espais per un servei digne i, bueno, el que es mereix el client, al cap, que és lo important, no?
Clar.
Escolta, Toni, és restaurant Aggio, però vosaltres també teniu el vostre raconet de pizzas, de pizzeria.
Sí, això és que fa 30 anys és quan lo vam fundar, lo vam crear, i vam fer un estudi de zona i era lo que tocai i el continuem, o sigui, és una pizza molt nostra, no? Fent la massa dia sí, dia no, envolent natros, estirem natros, les fem està en forma de cor per la canalla, o sigui, cap problema.
Mònica,
no són cap franquícia.
A tu t'agrada el picant?
Sí, sí.
Vale,
i he de dir que hi vaig estar fa poc i em vaig provar una de bacallà que fan a l'Aggio.
No, però n'has de provar una altra.
La lliratana.
Sí,
el Toni ja sap quina és la meva. O sigui, està per canviar-li.
La teva és l'Aggio Picant.
L'Aggio Picant,
que
és la número 1 a la llista. Sí, sí. I jo fa 20 anys que la provo.
Això és que és bona, si fa tant temps que està
a mi m'agrada el picant, vull dir que, però és igual, entenem de no picants, de quadrades, rodones, de tots els tipus.
No, les fem al moment i al gust. O sigui, a veure, tot i que una llista per... Però, bueno, que tothom se la pot demanar al seu gust. Tot i que no és el més important de la nostra carta.
Correcte.
Clar, hi ha altres especialitats i suposo que aquest mes de desembre hi ha coses que no poden fallar a la carta. Però això ens ho explicaràs, no, Toni, al llarg d'aquest mes, que vens cada dimarts.
Sí, sí.
Avui, és el cuiner encantat. Resident.
És el cuiner resident, sí, aquest mes de desembre. Ricard, tu què tens avui al tàper? No, confessa-ho.
Mira, tinc amanida.
Sí.
Pura i dura, amanida verda,
sí. Bueno,
amb mitja tomata i un tros de llom.
Bé, bueno,
i ja està, i el iogurt.
No està malament, però bueno, és poc imaginatiu.
Sí,
operació biquini total,
Sí, sí, almenys sí, és poc atractiu, per entendre.
Mira, jo estic igual que tu una mica, en lloc de llom, tonyina.
Bueno.
Llavors, Toni, com veus, et necessitem.
A veure, necessitem que ens faigues una proposta d'un plat de tàper, de dir, escolta, proveu això que és ràpid, fàcil i és diferent.
De tàper, mira, sobretot has d'obrir la nevera. Què et trobes? Doncs pues de lo que et trobes fas el tàper, tan senzill com això. Llavors jo, per exemple, hosti, tinc una tomateta, mira, guaita, hi ha uns calamarsets per ahí i m'han quedat dos musclos. Cagonde. Miro a veure que si tinc pasta, si tinc llegums, i trobo que tinc unes llegums que es diu llentia caviar o beluga, petitones, guapíssimes. Faig un sofregit, li llanço un toquet de brandi per aromatitzar, els calamars los fico, los músculs, quan s'han d'obrir los retiro, i fico les llenties. 15 minuts. Torno a ficar això i ja està el tàper fet.
Què m'estàs dient?
Pues sí. I, a més, un aspecte de caviar, que sembla que estàs amb el zar de Rússia.
Jo no coneixia aquest tipus de llentia.
Pues guaita.
És fàcil de trobar? La pots
trobar a Lleida en molts llocs, sí.
Sí?
Sí, sí.
Com has dit que es diu?
Llentia, beluga o caviar.
Berruga o caviar?
Té una cocció molt ràpida i és una llegum que està fantàstica.
Ah, sí, és la més petita que la...
Més petitona,
habitual,
sí. De fet, té el tamany del caviar. No s'ha de rentar gaire, i són molts, o sigui, no és la cocció de qualsevol llegum que és molt més llarga, i que fa superràpid, no?
Home, 15 minuts,
ja... No, ja està, o sigui, i abans doncs, te pots fer una amanida, o si vols de segon, pues lo mateix, no? A veure, què tens a la nevera? I l'opció de la planxa està molt bé, però també pots fer un petit marinat, no? O sigui, una cosa que quan la tastis dius, hòstia, pues està... Per això se feien antigament els escabetxats que conservaven els productes, no?
És veritat, els escabetxats també són molt soferts. Sí. Ricard, ara tu estàs pensant el mateix que jo, de quina diferència la nevera del Toni de la meva, no?
Sí, estava pensant, dic, vale, jo obro la nevera i la meitat d'ingredients no els trobo, però bueno, però els puc anar a buscar.
Parla de quatre, només.
Sí, però els puc anar a buscar.
Però això és el que diem sempre, el cap de setmana, que potser tenim més temps, ens podem dedicar més a cuinar, llavors hi ha aquelles restes, no, Toni, que és amb el que sobrevivim tàpers diferents durant la setmana.
Correcte. Jo tinc una filla que és mestra i bueno... Los seus tàpers són, es prepara bròcoli, es prepara car, es prepara hasta bocates, per tota la setmana, pobreta, i los congela.
Això ja és professional, nivell professional.
Sí, sí, o sigui, va tirant de beta tota la setmana. Bueno, s'ho manega així i menja molt variat i molt bé.
Clar, bueno, si ho tens ben pensat, no,
hem de planificar.
Va bé, eh? No, va bé, perquè entre setmana, encara que vulguis, hi ha dies que arribes molt cansat o arribes molt tard, i posar-te a cuinar per l'endemà costa.
Sí, costa. S'ha de planificar. Doncs mira, molt bona idea la d'avui.
Escolta, el dia que ho provis, a veure quina cara
foto,
fan,
no?
Els companys, eh? Sí, i venga, foto. Doncs
pues varia qualsevol ingredient, eh? Perquè amb unes... O sigui, algo de glasca, o el porfè també en car, però jo, no sé, a la tendència aquesta de nanos... T'has de cuidar una mica, no ficar grasses i coses, no?
Molt bé.
Uns calamarsets. Molt bé, molt bona idea. Doncs escolta, la setmana vinent més cuina, Ricard, però ja ens posem més nadalencs, no?
Home, la setmana vinent, Toni, ja t'avanço que et demanarem un plat per quedar bé amb convidats a casa.
Ai.
Bueno, sí, ves fent memòria.
Donem idees pels menús de Nadal.
Ves fent memòria.
Anirem pensant, a veure.
El Toni Aggio. Ai, el Toni Aggio. El Toni de l'Aggio, perdó. Toni Márquez de l'Aggio, del restaurant.
Molta gent apunta. Toni Aggio, sí.
Estàveu al carrer Templers número 3 de Lleida. Toni, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa.
Això,
i després a veure què ens posem.
Que venen corbes.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es. Tenemos
Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen López?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más... Más que deporte.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
No sé jo, Ricard, si a la data que estem tens ja preparats els models de Nadal.
Els meus models?
Els teus models.
Els meus modelets. Mira, jo... doncs, alguns sí, eh?
Sí?
Jo tinc alguna cosa pensada.
Ah,
i
sí?
Ja he comprat algun complement i alguna cosa. Sí, sí, sí.
Amb això sí que no m'ho esperava. I per la cara que ha fet ella... Ella tampoc s'ho esperava. Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com estàs? Doncs
pues bé, molt... sorpresa.
Sorpresa.
Sí. Sorpresa, anava a dir bé, molt bé, però no, realment estic molt sorpresa.
Que sí, que sí, que jo...
Jo també, ho
hi ha alguna coseta que ja tinc, una camisa, un jersei...
Mira!
Sí, sí. Ricard, el previsió aquest any, jo no ho havia vist en la vida, això.
Jo això, a Leida, jo que fa anys que el conec, això sembla que és una feina que t'ho hem d'agrair en part,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Vols dir?
Sí, 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 sí,
sí.
Sí.
Sí, sí, sí,
sí. Hem aconseguit alguna cosa, eh? Una petita victòria.
El 24 de desembre he anat a comprar alguna vegada roba.
Ah, sí?
Sí, sí, una pena.
Jo sabeu, ara us explicaré una intimitat. Jo, com que a casa meva vivim al mateix edifici, són com la rua del Percebe, saps? Vivim al mateix edifici. Jo, a mi una cosa que m'encanta és que baixo a sopar amb les pantufles.
Ai, què dius ara?
Us ho prometo.
No m'ho puc creure.
No, no, ja t'ho pots creure.
Pijama no, no?
No, pijama no, però...
Mira,
però...
jo me l'imagino tota divina, el vestidet així, tot ficat amb les mitgetes de topitos, aquí les arracades aquelles grosses que porta ella quan s'arregla i tal, i les pantuflines.
I les pantufles. Jo és que, mira, soc
senzilla. Bueno, però
igual senzilla.
Les porta a joc.
Soc senzilla.
Sí, potser les porta amb estràs, sí, també.
Pantufles d'estràs. Mira, doncs això no, és una compra, m'acabes de donar una idea ara. Deixaria tothom, a tota la família, esparverada. Però sí, sí, és així, mira, som així.
Bueno, comoditat davant de tot.
Comoditat davant de tot. Però bé, Aleida, tu tens ja... coses preparades per festes, no? Allò, perquè ara ja no és només els dies de dinars en família, sinó que ara ja sopars d'empresa, d'amics, compromisos, cada dia, pràcticament.
Correcte. Hi ha gent que té, l'altre dia, per ficar-nos d'acord a la feina de quan fèiem el sopar de Nadal, va saltar un parell i diu, jo és que tinc tots els caps de setmana compromesos, ja d'aquí fins per Reis. Jo dic, mare meva, dic, quin estrès sapiguer el que t'has de ficar cada dia al sopar, perquè si no coincideixes amb la gent, encara, però sempre, quan són tants grups, sempre coincideixes amb algú, i clar, dues vegades igual és com les bodes, això, que no pots repetir look, saps?
No, no, però sí que és veritat que és un tema, perquè a més és complicat els sopars d'empresa, no? Això ja n'hem parlat més d'una vegada, que et poses sempre ja, no? Qui va massa festa, qui va massa poc arreglat, no hi ha...
I sempre surten els comentaris, quan portes tres copes de més, sempre surten els comentaris, has vist aquella, i has vist aquell, però de tothom, jo crec que és natural.
Sí.
Però
sí,
bueno.
Sí. Però bé, sí que s'ha obert la veda amb ja l'època nadalenca pel que fa roba, perquè jo he vist molt brilli, brilli, a Leida. Però
sí, aquest any és tendència total.
Sí,
Jo estic encantada.
No, ja.
Però amb dones només?
Bueno, vosaltres, si us voleu posar una corpeteta de brilli, brilli, també que sigui tota benvinguda. Ui, Ricard,
jo no me la veig, però jo, si un home se la posa i li queda bé i se la sap combinar, cap problema.
Perquè tu ets de corbata, que et dies de festes?
No.
De pajarita?
No, no, tampoc.
Casual?
No, sí, sí.
Casual.
Totalment.
Bé, doncs anem a que la Leida, que nosaltres... Ella ha portat un tema preparat, Ricard, i estem aquí divagant nosaltres.
Ah, no és aquest el tema?
Sí. En part sí.
L'estem enllaçant.
Val.
Sí.
Enllaça.
Doncs mira, una de les tendències d'aquesta temporada per festivitats nadalenques, sopars de Nadal i trobades d'amics invisibles, doncs és els bodis. Els bodis és una peça que portem ja, és la segona temporada que es porta bastant, que l'estem veient molt.
Sí.
El que passa que jo crec que ha arribat amb el seu punt apocalíptic, no? O sigui, bodis, vale?
A tot arreu.
A tot arreu. Gires el cap body, gires el cap body. Fins i tot és que l'intimíssimi ja té bodis per anar pel carrer.
Que jo t'he de confessar que potser ara tu, avui, m'obres un altre món, Però jo no ho veig còmode, allò que seria còmode, ja sé que el meu nivell de la pantufla és una altra cosa, però el body...
És que has posat el nivell molt alt.
O molt baix,
sí.
Com ho miris. Però jo el tema body no el veig còmode, no sé, potser ho és,
Bueno, jo sincerament no sóc de tendència d'utilitzar el body, vull dir, no en tinc cap, vale? Però per exemple, a ma germana, que sí que a ella li agraden i els utilitza, se'ls posa, diu ella que, bueno, que són igual de còmodes, perquè porten els crecs, els checks a baix de tot, vale, per tancar-los, i clar, després només cal que vagis A veure,
tothom sap de què estem parlant. Vale. És el moment que has d'anar al bany, que és
el
incòmode.
Lavabo, sí, ja està. Vull dir que t'obres els xecs i com si portessis unes mitges.
A més, el tema de body sí que ha evolucionat els darrers anys de ser una prenda interior, per entendre'ns, a ser una prenda que la part superior passi a ser com si fos el suèter o el jersei que portes, oi?
Sí, Ricard, has anat a compres?
Ens estàs deixant
No, però clar, jo ara quan vaig fer l'eix comercial, miro els aparadors.
Ah, t'hi fixes, sí.
Entenc coses, saps?
Sí. Entenc coses.
Abans no. Clar.
Molt bé. No, és veritat, té tota la raó en això el Ricard, no?
Sí,
és una peça que d'interior ara ha sortit a exterior, no? La veiem combinada doncs, amb una americana a sobre, per exemple. Uh-huh. Ara potser és molt adient per els dies que venen, no?
Bueno, és que si realment us hi fixeu, moltes peces d'interior s'estan transformant també en d'exterior. També, per exemple, els bralets, sí, que són els sostens aquests amb encaix una miqueta més baixos, o sigui, baixos, que tenen una peça d'encaix sota el que són els aros del sostén, que també es porten també d'exterior. Vull dir, s'està començant a... Bueno, perquè està tot inventat ja, i suposo que sí, clar, s'han de crear doncs, noves tendències, noves maneres de portar la roba. I com que, a més, també ja no hi ha tabús a l'hora de portar peces, doncs crec que també això ha sigut una barrera que s'ha trencat i permet que molts tipus de roba que abans es quedaven a la intimitat, ara es transformen i puguin passar més enllà de la intimitat. I, a més, també, perquè, si us hi fixeu, el body tampoc no era una peça que era sexy.
No.
Sexy, o que amb una dona digués, ostres, és que ara m'he de ficar un body. O sigui, generalment jo me'n recordo que si sentia m'he de ficar un body era com un buf, sí, un body, sí, saps? Sí, sí. Perquè generalment eren d'aquests que eren reductors o coses d'aquestes que eren, pues, una mica esperpèntics, la veritat, no eren per gens bonics. En canvi, ara dius, mira, em vaig a comprar un body. I dius, mira, pues, perquè me quedarà genial i em sentiré superbé amb ell. Vull dir que també han canviat una miqueta els rols aquests de com veure la peça de la roba, que crec que també permet pues, això, que te'l fiquis més de manera més còmoda i el puguis aprofitar molt més i t'agradi ensenyar-lo, el ser més bonic. Bueno,
vinga,
vamos allí.
Body és una opció per agradar, com dèiem, mira, aquests que potser són més lligats a peça de roba interior,
sí,
doncs poden sortir a fora, no?, amb una americana a sobre, amb una camisa, però n'hi ha d'altres tipus, no és només aquest més de peça de roba d'encaix,
d'interior,
no?
Sí, hi ha, per exemple, l'estrella, que per mi serà l'estrella d'aquest Nadal, que és el body amb brilli-brilli.
Oh, que clar, aquest evidentment no és per portar amb res a sobre.
No, vull dir, aquest d'aquí realment, generalment també els fan amb màniga llarga moltes vegades.
Sí.
Per tant, vull dir, et fa de samarreteta. I aquesta d'aquí, per exemple, jo combinaria amb una faldilleta també així de lentejuelas i fas un tot el look. O, per exemple, una de flecos, que aquest any també es porta molt, que li agafes una miqueta de volum. I després, o negra, que és una bàsica, ja li dones el toc amb la part de dalt. O simplement, vull dir, amb un pantaló així ben estretet de tall alt, i un cinturó estramadet, que també queda una miqueta més discret.
És que estic pensant jo amb això que has dit ara.
Sí, t'estic veient encara pensativa.
Sí, perquè has dit, clar, el body, el brilli-brilli, llavors has dit amb faldilla, amb flecos, per exemple. Clar, estem en aquest punt en què es permet un cert nivell d'excés, no?
Sí.
Per Nadal, perquè, clar, vull dir, brilli, fleco, saps? És com, jo, al meu cap, això són massa coses juntes.
Sí.
Però ara és com que tenim la llicència per Nadal.
Sí, perquè, a veure, això com sempre, hem de tenir en compte quin tipus de faldilla de flecos és, també. Tampoc m'entenem, a veure, no farem, com diu la Mònica, cada any no farem d'arbre de Nadal. Vale? Que aquesta és la seva frase estrella.
S'ha esperat a aquesta frase a sortir a la primera setmana de desembre. Però ja la tenim aquí.
Ja la tenim, sí, és que ja tardava. Ah, no. Havia de sortir el primer dia que parlàvem de peces d'aquestes. Doncs, bueno, per exemple, hi ha molts tipus de faldilla de flecos. Si, per exemple, anem amb una d'aquestes sedoses i al final de tot tenim un pamet de fleco, doncs ja te queda més dissimulat. Sí que és una faldilla de fleco amb lentejuela, però com que estan de dalt a baix, i a més, com que es porten tant la mida midi, ja és més llarga de lo normal. Clar, sempre estem parlant de faldilles midi, eh? O sigui, que crec que potser m'ho he deixat de dir al principi. O sigui, de minis, jo sincerament, si voleu una mini, me la ficaria amb negra, una bàsica. No d'aquestes més lookes estremades. Ho faríem una més bàsica. Per què? Perquè si no us veureu too much. Vull dir, allò de dir, uau,
no,
saps?
És veritat, Sana, és que la línia és molt fina. Però bé, si està permès el brilli-brilli, estic pensant en sopars de Nadal, potser també combinat amb una cosa més bàsica a sota, per exemple, no? Uns pantalons o una faldilla, bueno, ja et dona el toc de festa, no?
Sí.
Ja vas bé, ja et
soluciona. Sí, quedes, ja vas més discreteta i també vas pues, molt arregladeta i a la moda. Després, un altre, ara portem com si diguéssim el clàssic a la part de dalt, el tema del body. Hi ha molts bodys que si us heu fixat no són més aviat arrapats que van com si diguéssim la teva segona pell, sinó que són més tipus blusa.
Sí.
I després... que
més van sueltets,
molt, no? Sí, van molt sueltets i al final, fins la fins el que és el tema del melic, després aquí és quan se te tanquen i se te transformen en el tema de la calceta, entre cometes. Aquests d'aquí els trobo superbonics també, que són, pues, això, més clàssics, passen una miqueta més desapercebuts, però són còmodes perquè la peça no se't mou. Uh-huh. De dalt tens el volum que necessites, però com que va amb la calceta ja incorporada al seu body, pues, són bastant còmodes de portar. També pues, amb una faldilla de tubo, d'aquestes amb pell, que d'aquest any també es porta tant sí. La pell, queda molt bonic. O ficaria pues, això, un pantaló, per exemple, ara que es porta tant el leopardo, amb un pantaló així leopardo, d'aquests més aviat o fosquets, que també et quedarà molt estremat. Vull dir, feu una combinació o jugar, per exemple, amb un cinturó ben llampant, que també aquest any el tema dels cinturons també es porta molt, doncs és això, fer una combinació d'una cosa més clàssica, que passes una miqueta més desapercebuda, amb una part de sota doncs ben estremada, uh-huh. Que és diferent de materials, doncs com és la pell, que són més freds, però que també queden molt bé per un sopar de nit, o amb estampats molt més estremats, que després ja lliga doncs, tot una mica, tot. Fa un conjunt més harmònic.
Mm-hmm, molt bé. Se'ns acaba el temps, Aleida, mm-hmm. Però jo crec que si calla continuarem la setmana vinent amb aquest tema, jo crec que la clau d'avui és que el body és potser una de les peces de la temporada, no?
Sí.
Ha vingut amb molta força.
És que realment...
I de cop?
Sí, realment, vull dir... Els que em quedaven una miqueta per explicar doncs és bàsicament els estampats combinats amb més bàsics, els camiseros creuats, vull dir que no tinguem por de ficar-nos un body perquè l'encertarem segur i n'hi ha de tants tipus que ens donaran un ampli ventall de looks diferents, doncs, amb els determinats sopars que portarem.
Sí. Deixem teca per la setmana vinent.
Ah, això mateix. Eh? Ara ja et deixem marxar de pont, Aleida.
Molt bé, gràcies.
Aleida Martí.
Gràcies.
Una abraçada.
Un petó, adéu.
Ricard, tu i jo tanquem la paradeta sí. Per avui, però ens tornem a parlar demà a la mateixa hora.
I tant que sí.
Vagi
apa,
bé.
Fins demà.
Adéu. I és que arribem a la 1:28 ara mateix, ens hem d'aturar només un moment per la publicitat. El recordo que d'aquí 3 minuts de publicitat entre ja a l'estudi desallotge la Aleida Martí i entre l'Alba Rosa perquè hem de parlar de gastronomia. Avui ja els ho he avançat, la cosa va de patates braves, volem les seves opinions i les seves aportacions a aquest mapa que volem fer de les braves de la demarcació. Al Twitter, @copetarragona, i al WhatsApp del programa Notes de Veu o Escrites, les preferim de veu, 672-65-35-34. Atac Serveis Integrals, som especialistes en reformes i nova construcció. Et fem el projecte a mida i ens encarreguem de tot. Troba'ns a atacserveisintegrals.com i al 977-07-33-66.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
És dimarts, és la seva hora i ell aquí com un clau. Ell sí que ve amb estrella. Ell té estrella. Quantes estrelles li donem al nostre Sibarita particular, Albert Rosa? Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ostres, no riguis, que és no, veritat. Que fa...
De moment anava a dir ni mitja. No, això...
Tens estrella?
Estrelles o... són els que s'hi dediquen i fan feina i que porten anys a cuines. Sí, després de la setmana o setmanes que portem parlant de les estrelles, bueno, ja ens sentim estrellats tots una miqueta. No? Més estrellat que amb estrella. Ja, segurament.
Clar. És un tema, la veritat és que la gastronomia és fantàstica, perquè no sí. Ens ho acabem. Vull dir, són tants fronts, no és només parlar de productes o de restaurants, no? Vull dir, són tantes coses, perquè com tu molt bé has dit alguna vegada ja aquí al programa, aquí tenim aquesta mania de celebrar-ho tot menjant i és fantàstic.
Sí, és ideal.
És ideal.
Pels que ens agrada menjar és que és genial. És perfecte. De fet, és curiós, això que em dius. Em passa perquè a vegades, clar, com que a les xarxes compartim les coses que ens agraden, i en aquest cas a mi m'agrada menjar.
Ai, no, i a mi també.
Doncs clar, tot té a veure doncs, amb la gastronomia, amb la restauració, i jo no me n'adono, ho faig de manera doncs, molt casolana, molt per compartir, al final, no? És el que sempre he dit, l'essència d'aquesta secció també és posar, no?, en comú coses que has vist, que has provat, llocs on has anat i t'han agradat. Es tracta d'això. I jo ho faig d'una manera doncs, molt, molt natural, i a vegades no me n'adono que, i m'he trobat que algú em diu, bueno, i la següent pregunta o el següent rànquing que faràs, què és,
ja,
no? És curiós, perquè dic, no sóc conscient a vegades que, no vull dir ara que aixequi expectació ni expectatives,
sí, home, sí.
Però és com seguint. Que la gent té ganes realment de dir, escolta'm, ja vam fer la truita de patates, ara parlarem de les braves.
Sí.
Jo he fet ja altres preguntes aquestes últimes setmanes. Diu, què més? Dic, ei, calma, que és veritat, és inacabable, però bueno, a poc a poc anem fent
el nostre mapa. El recordo, per cert, el nostre Twitter ja se'l saben, @copetarragona, però si segueixen el nostre Sibarita, l'Albert Rosa, tindran molta informació molt valuosa. Això sí que és or. El podeu trobar a Twitter, Albert Rosa,
sí.
I sobretot a Instagram, que és on ell busca més,
sí, final,
diguéssim, fer aquest mapa.
És la xarxa que avui en dia té més progressió, és molt visual.
I posa
unes
fotos, i si el segueix, busquin Chef Pirata, i veuran quines fotos i diran, però bueno, però per què no m'has trucat, Albert, a mi per anar a dinar a aquests llocs que vas?
Que són fotos fetes amb el mòbil del moment, busques que quedi el més maco possible, però no sóc ni fotògraf ni professional.
Però
per cert,
gana.
Vull parlar amb una gent, Mònica, ja m'avanço,
sí?
no desvetllaré noms, però vull portar aquí, o si més no almenys trucar, per parlar amb gent que sí que es dedica una miqueta més de manera professional o almenys, penso jo, més bé del que ho faig jo, la veritat.
Ho fan així.
Perquè ens parlin de tot aquest tema de xarxes, perquè al final també és una manera de comunicar,
no?
És una manera de fer divulgació de la gastronomia, i penso que és interessant veure-ho des del punt de vista del que està molt a sobre de les xarxes socials, i jo crec que és un tema que
és un tema molt interessant.
Podem recuperar més endavant.
Podem fer aquí una mica de tertulieta amb persones, perquè hi ha gent que això s'ha convertit per molta gent en una professió,
totalment,
evidentment,
sí.
I de fet fet, mira, n'hem parlat no a nivell de gastronomia, però a nivell de viatges. Aquí sí, hem tingut aquí al programa fa unes setmanes una tarragonina que precisament s'ha convertit en una prescriptora, no?, en el món dels viatges i del turisme a través de les xarxes socials, perquè és una realitat, que això avui ja és una professió. Per tant, a nivell gastronomia em sembla molt interessant.
Una professió gairebé ja un mode de vida en alguns casos, perquè realment la gent que n'està traient un rèdit en el sentit de que és una professió, és a dir, treballen perquè obtenen una sèrie doncs, beneficis, ingressos i demés, però que al final la gent que s'està dedicant a això ho està convertint en la seva vida.
Sí, sí,
I,
sí, sí.
I també és veritat que també és molt sacrificat, eh? La part romàntica, la part
maca... És que això no es veu.
Tothom la coneix i es pensa que tot és molt maco, però les hores, el temps i la dedicació que comporta estar al damunt d'una xarxa, si la vols portar bé i ser semi o professional del tot, la veritat és que...
És moltíssima feina i nosaltres ens quedem amb aquella foto i diem, mira, quina vidorra, no?
Exacte,
doncs no.
Exacte, aquest és el comentari segurament que més, no?, que més escoltem. I no és així, a vegades
no
doncs,
així.
Hi ha molta feina al darrere de bueno, imatges bucòliques, no?, d'aquest cas, aquesta noia doncs, que ensenya... No? Per
viatges, que estàs passant el dia viatjant i menjant, mira, quina meravella.
Jo també em passo el dia menjant, però com absolutament tothom, el que potser no em passo tot el dia anant de restaurants com la gent es pensa.
Aquest
és un punt diferent, eh? El dia que potser a mi em convidin a anar tot arreu perquè és la meva feina, ja en parlarem. Que, per cert, obro les portes ja.
Si algú vol contractar l'Albert, jo et porto la bossa, jo t'acompanyo també.
Tu la càmera i jo doncs,
fem un tàndem, perfecte. Doncs, escolta, això és un tema molt interessant, eh? No, m'agrada molt que hagis obert aquest meló perquè jo crec que són aquestes professionals que abans en deien això del futur, doncs això ja és present
i
n'hem de parlar i ho hem de conèixer una mica més. No? Molt bé, doncs escolta, avui venim a parlar d'un tema... No, espinós no és. Espinós no és, però és interessant perquè sempre obre debats. Va passar amb la truita de patata, no? I amb això també ha passat, hi ha divergència d'opinions, no? I braves, les braves.
Sí.
Perquè molta gent dirà, és que braves bones... És que no les fan enlloc. És que no. Perquè no, la patata no està ben feta, la salsa al final és un allioli o és un ketchup, però n'hi ha que ho fan bé.
Sí, sí. També et diria que aquí, en defensa de la patata brava, en aquest cas, penso que és una etapa que al final, encara que no estigui bé, encara que no sigui una bona patata amb una bona... No, una bona cocció, deixem-ho així, perquè n'hi ha que les fan al forn, n'hi ha que les fan fregides amb doble fritura. Hi ha de mil maneres, de fer. Encara que no sigui una bona patata, penso que és una etapa que al final te l'acabes menjant. És a dir, no...
Sí.
No és allò de dir, ui, això ho deixo. Qui s'ha deixat una tapa de patates braves?
No, mai.
És molt
mai
difícil. Sí que és veritat que amb els anys... Bueno, doncs, escolta'm, hem anat refinant el paladar, som cada cop més exigents, provem més coses i al final doncs, tenim els nostres gustos. I sí que és veritat que som capaços de dir, doncs, aquesta patata potser, escolta'm, està bastant seca, no? Us heu passat de fregir-la i no val per res, però bueno, al final hi ha una salsa que igual també està bé.
Sí, agafes, no, la patata brava no li dius mai que no.
Una llesqueta de pa perquè dius, doncs mira, si no és amb la patata, és amb el pa, suco i si ho acompanya un vermut ja fantàstic.
Bueno,
ja,
clar, ja que m'estàs dient, fantàstic. No, ja és el pla perfecte. És veritat que és difícil dir que no a unes patates braves, encara que no siguin les millors, però el teu objectiu era trobar algunes de les millors, com a mínim.
Hi ha llocs, i penso que la gent, a més, ha respost bastant bé, perquè doncs, ens ha donat opcions, i ja, doncs, bueno, des de la tasca de tota la vida on s'ha fet això, tapes i, bueno, el que popularment diem, i de manera, jo crec que a vegades injusta, el fritanga, perquè no tots els llocs que tothom ara mateix tenim al cap és fritanga, sinó que bueno, són fregidures, però fregidures ben fetes. I a més que jo crec que ara també això ha canviat molt, no? Abans hi havia alguns locals que entraves per la porta i quan sorties, bueno, encara estaves al local durant dos
una
dies
setmana,
seguits, no?
Sí, 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 sí. Això ja no passa tant.
Aquella roba ja no, bueno, ja li havies de dir adéu-siau
fins prendre foc.
Fins una altra, no? Però des del local així doncs més simple, més bàsic, més senzill, restaurants doncs amb la seva gastronomia, amb el seu menú degustació, amb el seu caché que també ofereixen entre la seva oferta d'entrants a compartir, que ara això doncs està cada cop més, jo crec que és la tendència, no? El poder menjar compartint. Els platillos, que diem,
sí.
Doncs des d'aquest més bàsic, aquest més més senyorial, hem trobat braves a bastant llocs.
Perquè sí. La patata brava ha passat aquesta cosa també, de que tenim la patata brava de tota la vida, la més simple, la més senzilla, i s'ha, diguéssim, reconstruït en molts casos, sí. No? O deconstruït.
Sí.
La patata brava ha canviat, no? De vegades hi ha llocs, o sigui, com tu dius, no? Depenent del tipus de local,
sí.
Canvia la forma, canvia la presentació, però la patata brava hi és.
Jo aquí crec que hi ha dos moments importants en la història de la gastronomia, i per descomptat aquí, que hem vingut a parlar de patata brava, que és Ferran Adrià obre la línia a experimentació i ja que deies de construcció, és el primer que fa una deconstrucció, en aquest cas, de truita de patates, sí. Per cert, i aquí hi ha a tothom se li explota el cap a dir anem a fer coses diferents. I per mi el següent gran canvi en voler fer patates braves diferents, amb presentacions diferents, amb coccions diferents, és el Sergi Arola. Sergi Arola va inventar aquesta patata que no deixa de ser una mena de dau, com una espècie de cilindre buidat per la part interior amb la salsa dins.
Dins, sí, sí.
Aquesta patata ara mateix l'hem vist en moltíssims més llocs, però el pioner va ser el Sergi Arola, ja fa uns quants anys. Llavors, jo crec que allò va donar peu a que cadascú, bueno, deixés anar la seva imaginació. I també està bé, perquè
sí,
al final,
i tant.
Si no, sempre menjaríem visualment la mateixa patata.
Clar,
no?
També ha passat això amb les croquetes, no? amb moltes coses. Vull dir, hem de revisar-les, de vegades, sí, sí. Les receptes. No? Per tant, a través de les xarxes socials, l'Albert, Chef Pirata, ja sí. Saben, a Instagram, també Albert Rosa a Twitter, he de dir que a través del Twitter del programa la gent és mandrosa.
Sí, i aquí...
Cope Tarragona, toquem el crostonet una mica.
Sí, jo vull demanar... que la gent s'engresqui, que... Escolta'm, fa programes enrere, ho dèiem, es tracta de compartir.
Compartir
dir,
la sabidoria.
Nosaltres diem el que coneixem, però no arribem a tot arreu, encara que sembli que estiguem menjant a restaurants cada
no
dia.
És veritat, no és veritat, és tot no és mentida, senyors i senyors.
Llavors, ens ajudaria moltíssim que cadascú ens donés, encara que sembli mentida, si a tu t'agrada un lloc, digue-ho, perquè això
clar,
a nosaltres
comparteix.
ens dona doncs, més amplitud. I sí que és veritat que aquí ha respost molta gent, però veig que, per exemple, molta gent de Tarragona i fora de Tarragona ciutat, Cambrils, Altafulla, Reus, poca cosa
no
més,
tants.
Però trobo faltar gent de, doncs, del nord, del Baix Penedès, Calafell, tota aquesta zona, Torredembarra, del sud, poca gent també veiem que ens dona alternatives i també ens agradaria saber, doncs escolta'm, per què no a la zona de Terres de l'Ebre anar a fer unes bones patates braves? No hem tingut cap recomanació i estic convençut de que n'hi ha. No vol dir que no hi hagi bons llocs on fer unes bones braves allí, però...
No és de braves, però va, us el recomanaré al final perquè fa poc vaig estar a Tortosa, ciutat magnífica, per cert, i vaig descobrir un lloc molt, molt interessant per menjar així de platillos, com tu deies ara. Per tant, després us el recomano. No sabria dir-te si hi havia braves a la carta, però podria ser. És molt factible. Jo crec que sí que n'hi havia. I segur que eren bones, perquè tot era molt bo. Per tant, recordem les xarxes del programa, @copetarragona és el Twitter, és molt fàcil. I també es poden fer arribar recomanacions de braves al WhatsApp 672 65 35 34. Braves o del que vulguin o de restaurants, perquè no sé si l'Albert avui vol obrir un altre meló. De moment tanquem el de les braves. A veure.
Sí, bueno, i que, escolta'm, si en dies posteriors la gent vol donar les seves recomanacions,
sí,
nosaltres
sí.
Encantats.
Les anirem recollint.
Sí, bueno, ho direm. De fet, mira, si vols fem una mica de recull o de resum dels llocs que ens han dit. Centrant-nos en Tarragona Ciutat, que és on et deia que la majoria de gent ha dit llocs de Tarragona, un bar de tota la vida, que és el Bar Negresco, el carrer Fortuny,
sí.
Justament el que dèiem, no? Aquest local on tapetes, molta fregidura, és veritat, però penso jo de qualitat, és un lloc doncs, senzill, però que es menja molt bé, i al final és anar a fer tapes. Les braves del Negresco són una de les primeres, i ens ho va dir més d'una persona, vull dir que això també dona certa garantia.
Dona
perquè...
A mi dona tranquil·litat,
sí,
això.
Sí. Després, a més, jo aquestes les he provat. Ara fa molt de temps que no hi vaig, ho he de reconèixer, però puc dir que a mi em van agradar i, per tant, també...
Aprovem, no?
En aquest cas, sí. Doncs, certifico que les braves del Negresco estan bones. El Galliner de l'Antiquari. Aquí jo també les he tastat. Potser se surten una miqueta normal les braves del Galliner de l'Antiquari, la part alta de Tarragona, perquè sí que la patata segueix aquesta... línia habitual, no? del tall triangular, irregular,
sí.
No? Segurament primer putxades o cuites i després acabades amb l'última fregidura, però en canvi la salsa normalment te la presenten amb trio de salses, que això també es fa molt, eh? Cada cop més es fuig del picant, que aquest seria un altre debat. Les braves ja no piquen.
És un drama social, això, eh, Albert?
Sí, sí. I cada cop, en aquest moviment, no, que dèiem, d'innovació que es va començar arrel del Sergi Arola, penso que la gent busca altres opcions i en les salses també trobem doncs, una varietat. I en aquest cas és una salsa rosa, doncs, molt més suau, no seria una salsa picant, salsa de formatge, que això també amb moltes braves avui dia doncs, busquem... Bueno, trobem aquest punt de salses, potser d'un roquefort, no? De salses de formatges potents, que no són picants, però que tenen aquest contrapunt. Aquests serien les del Ganyer de l'Antiquari. Molt a prop, també la part alta, ens han recomanat, i també més d'una persona, els del Degusta, que justament també ja vam recomanar un dels arrossos.
És veritat.
Que, per cert, mira, aprofito, veus? Aquí
aprofita.
Vaig recomanar l'arròs de sípia calamar i anguila fumada que tenen el Degusta, però fa ben poquet han estrenat un nou arròs a carta, que és tremendo, de peus de porc. Aquí
ho
deixo.
Què m'estàs dient? Però per què em fas aquestes coses?
Sembla que tanquem carpetes.
No s'acaba mai, no s'acaba mai.
Res, que estàvem amb les braves, que si no me'n vaig. Doncs les braves del Degusta també, check, hem d'apuntar-les. Molt bones. Unes que no conec, que m'han recomanat i que s'han de provar. Tabularium, a la plaça del Fòrum, també la part alta de Tarragona. És curiós perquè, clar, al final... Veus que és zona d'anar a fer el vermut,
sí,
clarament.
Sí, 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 sí.
Comencem
guanya
des de plaça
punts.
De Font, anem pujant, no? Arribem a plaça del Fòrum. Penso que és l'estil, no? de llocs que al final l'oferta que tenen és de coses típicament de vermut i de braves. Si ens allunyem una miqueta del centre, o en aquest cas la part alta, ens van recomanar l'Amstelleria també de Tarragona. Ja a les afores, diguéssim, a barris, hi ha el Bar Paraíso Bonavista, un clàssic.
És un clàssic de la
és
ciutat.
És un clàssic, el Bar Paraíso. Què més? Després ja marxem de Tarragona, en aquest cas. Ens recomanen les braves del Xivarri, d'aquí
aquí
de Reus.
Aquí sí que has tocat un pal de paller. Déu-n'hi-do, les braves del Xivarri. A mi també m'agraden molt. Al Xivarri vas a jugar, sempre.
Sí.
Llavors
sí,
aquí és el que... ja sabem que sempre ens podem endur sorpreses.
Totalment. Després, hi ha unes braves que tinc moltes ganes d'anar a provar, que és un restaurant relativament nou a Cambrils, que es diu Cambium.
Sí.
He vist fotos. Me n'han parlat.
I estàs emocionat.
M'han engrescat. És a dir, no cal. Al final ja salivar, ja salivo, saps? Simplement amb la foto. Però com que m'ho han dit i me les han venut tan bé, la veritat és que tinc moltes ganes.
Cambium. Sí, també us dic una cosa. Amics del Cambium, si ens esteu escoltant, l'Albert Rosa i jo som fàcilment sobornables. Per unes braves anem a Cambrils ràpid.
Sí, i tant. Després, a Vilaseca, un altre clàssic és el restaurant, un bar-restaurant que es diu Melvin, que també té unes braves molt, molt potents, d'aquests que te n'en recordes durant unes horetes, això sí.
Aquestes piquen.
Però aquestes potser són la salsa clàssica de sempre, no? Aquell all potent, aquell record, no? Que durant una estona... A mi em passa una cosa, que quan una salsa de braves té l'all molt pujat i l'han fet sobretot en cru, a mi se'm repeteix molt.
Això passa molt.
Llavors prefereixo, agraeixo molt quan un allioli està fet amb l'all ja confitadet, que ja està com arrebaixat. Tens el gust, però no tens aquella potència, no? aquell picant, que no és un picant, és aquella
sí,
furtó.
Sí, és el punx. Sí, sí, sí.
Mai millor dit, perquè després ho recordes. Però bé, les del Melvin, la veritat és que com a braves clàssiques també són molt recomanables.
Molt bé, aquesta llista és llarga. Sí, sí. Déu-n'hi-do, la gent s'ha portat.
Crec que me'n deixo algunes, Mira, no em vull oblidar d'Altafulla, Lola Bistró.
Fantàstiques, també.
Boníssimes. Sí. A més, en tenen dues. Unes de clàssiques que fan amb un concentrat de tomàquet sec i després fet sofregit, amb una miqueta d'all, una miqueta de...
Aquí ja tenim la brava, sí. Allò pujant un esglaonet
sí.
Més,
més treballada. I també d'enyora. Aquesta seria treballada. La salsa, veus, ja veus per damunt, fins i tot sembla com una carn picada molt treballada, com un ragú, I és un tomàquet sec, és una pasta feta de tomàquet sec, una mica d'all, sofregida, i a més amb enyora, amb la qual la potència és bona. No pica, però és molt agradable. Aquesta salsa és molt agradable. I després tenen les braves que diuen xineses, que són amb 5 espècies, que són diferents. La veritat és que tenen un puntet diferent, però la veritat...
Interessants,
molt,
no?
Molt interessants i molt bones. I un últim apunt romàntic, Vinga. Perquè això m'ho van dir dues persones per separat, i penso que també va bé fer història. Jo no vaig tenir el plaer de conèixer. És el bar Castilla, Sant Pere i Sant Pau, un bar de barri que es veu que feien les millors patates braves de la història. És que, a més, jo vaig titular l'enquesta quan demanava, si us plau, aporteu-nos els millors llocs.
Sí.
Vaig dir, les millors braves de la història. I, casualment, dues persones van pensar en aquest local que avui dia ja no existeix. Per això, aquest punt nostàlgic romàntic d'un bar on es feien unes braves boníssimes, que, malauradament, doncs, nosaltres no hem pogut tastar. Segurament els que hi van poder anar
les deuen recordar. Si algú recorda que ens ho digui, clar, si algú que ens estigui escoltant ara ho recorda, no?, que ens ho faci saber a través de Twitter, d'Instagram, del WhatsApp, recordo el número, 672-65-35-34. És molt maco, això, visca els bars de barri.
Sí,
és que...
sí. I me'n deixo una, perdona, que ara m'ha vingut, perquè a més fa relativament poc i vaig anar a l'AQ, també és la part del de Tarragona.
AQ, sí.
Fan unes braves molt similars, molt similars a unes que estan, bueno, jo crec que és el trending topic de la brava avui dia a les xarxes socials, que són les de la Mundana, al barri de Sants a Barcelona, que és com una mena de lingot de patata laminada, i la salsa està posada just al damunt en punts. I en aquest cas és un puntet d'allioli i un puntet de romesco. Aquest romesco deliciós.
Ai, el romesco, déu-n'hi-do. Per cert, que encara estem en les jornades del romesco de Cambrils.
Sí, exacte.
Fins al dia 9, no,
fins
Albert?
Fins al dia 9, exactament. Fins al dia 9, a més ja en plena calçotada, fantàstic.
Perfecte.
Sí, tot, veus, tot lligat. Brava, romesco, calçotada, fantàstic.
Sí, és que això és fantàstic. Bé, si volen que anem a fer l'Albert i jo la ruta de la patata brava, no tenim inconvenient.
Que bo, eh?
No tenim inconvenient.
Bueno, d'aquí unes setmanes haurem de començar a parlar de les dietes de...
De detox del Nadal, però bueno, per això anem-hi ara, perquè després del gener no podrem fer.
Abans dels àpats de Nadal, sisplau.
Això mateix. L'Albert Rosa, tornaràs la setmana vinent ja prèvia de Nadal, et posaràs nadalenc ja o encara no?
Sí, jo crec que sí, hem de parlar, toca. Buscarem potser algun punt diferent, i algun altre clàssic, perquè jo crec que per Nadal també hem de parlar de clàssics.
Jo fins la setmana prèvia no encenc els llums, que a mi això de que comenci tan aviat el Nadal...
Jo també prefereixo esperar el dia. Bueno, pels
una
carrers,
mica dramàtic, això,
pels carrers, doncs,
és Nadal fa un mes,
si
ja
ens un llum il·luminat, doncs no queda més remei, però home, més val esperar-se que arribi la data.
Clar,
no?
Que si no després ens empafem. Sí. Doncs Albert, un plaer, com sempre, veure't.
Igualment.
Bona setmana.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Doncs amb això hem arribat a la 1:53. Ara m'ha dit l'Albert al marxar: no has dit el lloc de Tortosa. Jo sóc dona de paraules. Es diu El Xampú i tampoc està patrocinat això. Bé, doncs dediquem aquests 2 minuts que ens queden de programa abans d'arribar pràcticament a les 2 per repassar coses destacades a aquesta hora avui a les comarques de Tarragona. L'atur ha pujat a Tarragona aquest mes de novembre. Hi ha 1.610 persones més inscrites a les llistes respecte al mes anterior. La xifra total s'enfila a les 48.695 persones. Això sí, si ho mirem amb la perspectiva anual, l'atur ha disminuït a Tarragona un 6% respecte a 2017. Avui hi ha 3.500 persones aturades menys que ara fa un any. I destacat avui també, el jutjat de Tortosa ha condemnat una conductora a 6 mesos de multa i li ha retirat el carnet de conduir durant un any i un dia per circular a 216 km per hora a l'AP7. El radar la va enxampar a 1:15 de la matinada al Baix Ebre. I per cert, el recordem que la Federació d'Autotransport de Tarragona manté les tres marxes lentes de camions convocades per demà a les 4 de la tarda contra els desviaments obligatoris a la Nacional 340 i 240. A Tarragona els vehicles sortiran del polígon de Riuclar, aniran per la 7 i la 340 fins a l'accés a l'autopista Altafulla i tornaran a Tarragona per la P7. A les Terres de l'Ebre els camions sortiran de l'Aldea, aniran fins al Canà i tornaran per la Nacional 340. Al Penedès els vehicles sortiran de Bellveí cap al Vendrell, pujaran cap a l'Arbós i tornaran al punt de partida de la Nacional 340. Això serà demà, a partir de les 4 de la tarda. I amb això posem el punt final. Els deixo ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Els de COPE Tarragona tornem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dimarts.